Miren, i la Unió critica que la Conselleria d'Agricultura només hagi pagat el 22% de l'anticipo d'ajudes directes de la PAC, quan podia haver aplegat el 70%. Carles Peris, secretari general de la Unió, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què només s'ha quedat en el 22%?
Bueno, la veritat és que ahir la Comissió Europea en el seu dia va permetir que aquests pagos se pogueren anticipar hasta un 70%. Hem vist i una vegada hem tingut les dades, hem comprovat que només han pagat el 22% d'aquests anticipos de les ajudes directes de la PAC, i al final això és conseqüència que uns recursos que deurien d'estar en el bolsillo de les persones llauradores i ramaderes pues estan encara en mans d'una administració que és molt poc eficient i molt poc àgil i no ha resolt els expedients. Per tant, estem al vagó de cola, no? En els pagaments PAC. Altres comunitats autònomes sí que han plegat a fer i 70%, per tant, això passa perquè no tenim una administració valenciana suficientment eficient, eficaç i àgil, que és el que necessitem els llauradors i ramaders, no? I a més en un context, no? que hem tingut aixòs rendiments, que estem atravessant un període de sequera, increment de costos de producció, o sigui, aquí aixòs recursos que realment tenen que estar en el bolsillo dels llauradors, pues és lamentable, no? que per falta d'agilitat a l'administració encara no hagin aplegat.
Miren, això xoca un poc perquè en el que s'acaba de publicar avui, que és el que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha convocat per als exercicis 24 i 25, les ajudes per a aplicar mesures de gestió forestal sostenible. La dotació pressupostària serà, o diuen, tal com recull el Diari Oficial de la Generalitat, a 7.034.822 en 34 euros. No sé, així, si ens diuen que ens donen ajudes per l'altra part dels que han rebut, se retrasen, no sé com vostès porten aquest tema.
A veure, és important que sempre s'habiliten línies d'ajudes, però després és importantíssim, primer, que les ordres per a demanar aquestes ajudes isquen en temps i forma per a poder sol·licitar-les i després, una vegada estiguen resolts els expedients d'aquesta ordre d'ajudes, que se maten els pagaments, perquè és molt bonic anunciar ajudes a bombo i platillo i després o traure una ordre que realment els professionals agraris i ramaders no se puguen acollir a elles, que ja hem vist en altres ocasions que ens ha passat, per exemple en les del cotonet de Sud-àfrica, sí. N'hi havia una línia d'ajudes de 8 milions d'euros i després si la ordre no ens podem acollir a ella perquè era excessivament exigent i no se podien complir aquesta ordre. Entonces se queden diners i recursos anunciats per al sector que no apleguen a l'orsillo dels productors. El mateix que en altres línies d'ajudes. Per això és important, no? Que n'hi hagi en línies d'ajudes, però que n'hi hagi en ordres que siguin assequibles el seu compliment i després que s'execute de forma àgil. Una vegada s'han fet les sol·licituds, la PAC, que és algo que mira si portem anys treballant en les ajudes de la PAC, mm. I quan hi ha una flexibilització, una possibilitat que dona la Comissió Europea de fer anticipos de la PAC, pues, demostra a l'administració que no està preparada per a ser eficient i àgil i donar resposta a les persones llauradores i ramaderes en moments complicats i en context difícil com el que tenim en l'actualitat. I per tant, hem de ser crític, no? com sempre, de cara a l'administració, quan aquelles coses que estan fetes per a que puguen rebre unes ajudes o aplegar uns fons europeus al bolsillo dels llauradors perquè es correspon, pues que no apleguen o apleguen tard, pues és molt lamentable.
Sí, en aquest cas el que jo li dic són 7 milions d'euros, són fons europeus de FEADER, i jo la meva pregunta és si no sé, no n'hi ha peticions, que ocorrin aquests diners, són 7 milions d'euros.
Bueno, al final, si no n'hi ha resolucions, no n'hi ha expedients, no n'hi ha sol·licituds, i aquests diners, imagina que se perdran. Jo entenc que quasi totes les línies d'ajudes, sempre que n'hi ha un o altre professional agrari o ramader que se pugui acollir a elles, o hasta inclús l'administració, perquè l'administració, sobretot en zones d'interior, on també gestiona zones forestals, majoritàriament són els que al final apleguen a aquestes ajudes, com les del FEADER, els fons federicos sempre tradicionalment han anat més orientats també als municipis per a poder fer actuacions a través del GAL i una sèrie de mesures que n'hi han, més que de caràcter directe al sector professional agrícola-ramadera.
En este cas, esta ajuda és per a fixar la població rural, claro, en les zones que sap que s'estan despoblant.
Claro, en aquesta línia, per lo tant, és important, no? Que s'apareguin aquestes línies d'ajuda són importantíssimes, no? I més en zones d'interior on hi ha moltíssims municipis en risc de despoblació, que a part del que siga un professional agrari o ramader, pues els municipis pues també tenen aquesta capacitat, no, de fer actuacions per afavorir el manteniment de l'economia, no, en aquestes zones.
A mi m'escama un poc que només tinguin un mes de termini per a demanar-lo en este model que està normalitzat i que se publica en el PROP. Jo no sé si tindrien que donar més marge o fer-ho arribar d'altres maneres, perquè, clar, nosaltres som mitjà de comunicació, ens arriba, però jo no sé si a vostè li ha passat de que la gent no s'entera d'aquestes coses.
Bé, bueno, nosaltres com a organització agrària sempre estem pendents, no, de totes les línies d'ajudes que tenen i informem a tota l'afiliació de qualsevol línia d'ajuda que aparega. Moltes vegades sí que ens agradaria, no, que queden els períodes foren més amplis per a poder fer les sol·licituds i que després les resolucions siguin més àgils també per a donar una resposta a aquell que la sol·licita. Però, per desgràcia, normalment, quasi sempre que se tracta en algunes línies d'ajudes en l'administració, pues mos passa igual que ara en la PAC, no? Que veiem una administració que és un autèntic mamut, que se maneja molt lento i que al final és poc eficient i àgil per donar resposta.
I després se troben en coses com la demanda que han tingut que presentar d'execució de sentència en el contenciós del contracte elèctric de doble tarifa per al regadiu, no?
Sí, efectivament, això és una altra cosa de les que no tenen sentit comú, que ens pareixen totalment rocamboles, que és en aquests moments que el govern, el Miteco, habilita una llei, o sigui, n'hi ha una legislació en el qual contemplaria que els regants i els productors poguérem fer una contractació, que és la doble tarificació, que és en funció de la demanda que tu pugues tindre de potència per a poder regar, si tens més necessitat de regar o no, pues tens la possibilitat de fer dos tarifes per ahorrar-te uns diners, les comunitats de regants i els productors directament. I si la llei no se desenvolupa, o sigui, la creen ells, no se desenvolupa, nosaltres ho denunciem, la justícia ens dona la raó, en 6 mesos li diu al Miteco que té que ficar en marxa la seva pròpia llei i el Miteco continua sense posar-la en marxa. Entonces no ens queda una altra més que anar al contenciós també al Tribunal Suprem per a que s'execute una sentència que ja està resolta. Nosaltres esperem que ens tornin a donar la raó i que al final el Miteco execute aquesta llei i aquesta sentència i doni la possibilitat a les comunitats de regants i als productors de poder tindre aquesta doble tarificació a l'hora de contratar la potència per a regar, perquè també estem en una situació complicada, tenim un cost molt elevat de reg, i això ens permetria en alguns mesos poder tindre un ahorro important en els nostres bolsillos.
I com va la collita? Com la valoraria vostè?
Bueno, enguany tenim una campanya que ja sabíem que teníem poca fruta, s'està desenvolupant en normalitat, hi ha una demanda dins de lo normal i un bon ritme de recol·lecció pràcticament, només n'hi ha que anar per el terme i veure que no n'hi ha ningú camp de clemenules excessivament madur, o sigui que anem en recol·lecció anticipada, que en Nadal ens poden quedar molt poquetes parcel·les per recol·lectar, quedarà alguna puntual, lo qual vol dir que la campanya està tenint uns preus en origen al voltant d'un 35% superiors a la mitjana dels últims 5 anys i després un 55% superior a l'eixida d'almacén en la mitjana dels últims 5 anys, per tant és positiva. Aquell que tinga fruta té una oportunitat de guanyar diners. Ara, en termes generals, com tenim poca fruta, n'hi haurà productors que no acabaran de guanyar tot allò que voldríem perquè, no, evidentment, no tenim fruta en el camp, però pareix que els preus vagin a comportar-se bé durant tota la campanya perquè podrem entrar al mercat, no, molt ordenats, ara acabarem les clemenules a finals del mes de desembre, entrarem en altres varietats i com n'hi ha dèficit de fruta, pues la fruta valdrà diners. Jo crec que pot ser una campanya positiva en aquest sentit, salvo que hem tingut poca producció i l'augment de cost de producció pues, també continua sent més alt de lo que ens agradaria.
Mire, està fent la climatologia que deu, és a dir, este fred és el que toca, que no ploga també, no sé.
No, sense dubte, no està fent la climatologia que toca. El canvi climàtic va fent-se patent, això acaba afectant també a la planta. Portem molt de temps sense ploure i estem immersos en una sequera. Ens faltaria que ploguera a l'interior, que ploguera en capçalera per a recarregar aqüífers, per a recarregar els embassaments que ja estem per baix també de les mitges dels últims 5 anys en quant a reserves hídriques, i és un panorama que es comença, fins i tot en les zones on no patíem, com així en Castelló, que és de les zones on encara teníem reserves i estàvem prou tranquils, es comencem ja a intuir certa preocupació per culpa de la climatologia que no ens acompanya. No estan havent nevades de moment encara, que serien molt positives en totes les zones d'interior, també per recarregar tot això, els embassaments i aqüífers en capçalera. No és prou que ploga a la costa, és que té que ploure en l'interior per recarregar. A mi personalment i al sector agrari no ens estan anxes bé esta climatologia, on ara pareix que faig algú més de fresqueta, però en les hores centrals del dia encara fa una temperatura més elevada de normal, i això no és bo per una campanya de cítrics, perquè les coloracions no acaben de treure les coloracions cítrics al ritme que ens agradaria també, i una sèrie de circumstàncies que no ens beneficia. Per exemple, un cultiu que ara s'ha iniciat fa molt poc la campanya i que és molt típic també de la zona de Castelló, com és la carxofo, i dins d'Ixadeu de la carxofo de Nicarló, pues tampoc produís suficient quantitat d'escarxofats en aquestes temperatures. La carxofa s'espiga antes de lo normal, o sigui, tenim un context climatològic que no ens favoreix en res al sistema productiu.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Que sol mantén.